COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més d'un milió i mig de catalans i catalanes practiquen pujar muntanyes en alguna part de l'any. Majoritàriament ho fan a l'estiu. Però la quantitat és elevadíssima. S'ha disparat des de la pandèmia. Fins i tot a parcs naturals han de tancar l'accés a causa de l'allau de visitants, alguns dies determinats de l'estiu. Això també té la cara B, l'augment d'accidents i també l'augment de rescats. La xifra global és elevada, ara en parlarem. Si féssim el tant per cent seria mínima a causa de la densitat i del volum de visitants. El Pedraforca és una de les muntanyes més visitades i també a la vegada és una on es produeixen més rescats i accidents, alguns dels quals malauradament són mortals. En l'últim any, un total de 3 excursionistes han perdut la vida mentre pujaven la muntanya o feien altres activitats. S'ha de comptar també aquest passat diumenge el veí de Reus de 54 anys que va morir a una zona del Pedraforca, concretament a Saldes, Berguedà. El veí va sortir a córrer i malauradament es va perdre el contacte amb ell. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i si no estàs al cas, però sabies que més de la meitat dels rescats de muntanya a Espanya es fan a causa de la falta de preparació dels auxiliats i que el senderisme és l'activitat que a causa del número més gran d'aquest tipus d'intervencions? De fet, els riscos a la muntanya no estan vinculats únicament a les condicions externes, escalades, meteorologia, visibilitat, animals salvatges, etc. Moltes vegades aquest risc, aquest perill, depèn de factors subjectius, com les condicions de salut, l'equipament i el nivell de preparació física i la formació dels que fan excursions per la muntanya. Per això, si estàs organitzant una escapada de muntanya, amb companys, familiars o amics, és bona idea escoltar el que expliquem avui a COPE Catalunya i Andorra, i també consultar les normes per la seguretat en la muntanya que proporcionen les administracions públiques de la zona i els bombers de Catalunya. L'Eduard Sánchez és coordinador dels grups de rescat GRAE dels bombers i ha estat avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
I el més important de tot, segons el sergent Eduard Sánchez, és conèixer-se a un mateix, el nostre estat físic, i no fer rutes que estiguin per sobre de les nostres possibilitats i capacitats. I a més d'escollir la ruta adequada, és important portar un bon equipament, roba d'abric o menjar, fins i tot una mica més, per si hi ha un imprevist i ens hem de quedar més temps del previst a la muntanya. Però també hi ha altres qüestions importants a tenir en compte, com és avisar de la ruta que farem a algun conegut.
També és molt important portar la bateria al mòbil amb les aplicacions de cartografia adients per la ruta. Portar un mapa de paper per si el mòbil ens falla, no tenim cobertura. Avisar, sobretot, avisar sempre a algú altre que, de la ruta que anem a fer, si anem, encara que anem amb un grup. Però sobretot si anem sols, com en aquest cas del Pedraforca, avisar a algun familiar de la ruta que volem fer i en tot moment està en contacte.
L'any passat els bombers van fer 1.167 actuacions a la muntanya, obeixen a dos motius, a que algú s'ha accidentat en zones on hi ha més perill objectiu, que presenten major dificultat, però també és cert, diu el sergent Eduard Sánchez, que hi ha zones amb molta afluència de gent, com seria el cas de Montserrat, i això també fa augmentar la possibilitat de que hi hagi accidents.
Si no, que hi ha molta més gent a la muntanya, llavors ha d'haver-hi més gent per la muntanya, doncs hi ha més gent que no està ben preparada o hi ha més accidents.
D'acord.
Si hi ha més gent, la proporció de l'accidents augmenta.
Des del 2009, el Departament d'Interior pot cobrar una taxa per rescats que es produeixen per conductes negligents. Però el sergent Sánchez diu que només s'ha fet en situacions molt puntuals, com és el cas d'un turista francès que es va tirar per un penya-segat en què hi havia diversos cartells advertint que estava prohibit el pas. Però aquesta taxa, diu el sergent Sánchez, té dues conseqüències. Sí que hi ha gent que està més conscienciada en què ha de prendre més mesures de seguretat, però també hi ha qui acaba retardant la trucada d'emergències per por a que li cobrin el rescat.
Hi ha gent que sí que triga més a fer l'avís perquè es pensa que li cobrarem el rescat. I el rescat, si tu estàs a la muntanya, tens un accident, una torçada de peu, que tenia qualsevol accident, aquest rescat és gratuït.
Per tant, entenc.
Hi ha gent que a vegades s'esperen perquè pensen que li cobrarem i han de saber que aquest rescat és gratuït.
Els rescats a la muntanya es concentren a la Vall d'Avui, a Monistrol de Montserrat i Collbató, per la muntanya de Montserrat i les coves del Salnitre, però també a Queralbs i al Pedraforca.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap al Berguedà, concretament cap a la localitat de Vilada, on resideix el portaveu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, el Quim Pons. Quim, benvingut i bon migdia.
Bon migdia, què tal?
Per cert, el Berguedà-Vilada entre muntanyes, no? Ha de ser un lloc preciós.
Sí, sí, que estem ben situats. Entre... Jo per un costat de casa veig el Callaràs i per l'altre veig el Tinguencel. Vull dir que no ens podem queixar.
Estàs ben envoltat.
Sí.
Ens ha sorprès, Quim, la gran quantitat de rescats que hi ha anualment, concentrats veritablement a partir de l'estiu, però ara ja començarem d'aquí ja les pròximes setmanes la primavera, més de 1.100. També és cert que, clar, són milers les persones que visiten i que pugen muntanyes i que, per tant, finalment el percentatge global és molt baix. Però sí que la xifra total és alta, encara.
Sí, és alta. Ho comentaves molt bé. Vull dir, ara, després de la pandèmia, ha hagut un augment important també de gent que surt a fer muntanya. De fet, l'últim estudi calculava que més d'un milió i mig de catalans fan muntanya habitualment. I, per tant, sí, clar, si poses la xifra en perspectiva de la gent que fa muntanya, doncs tampoc seria una xifra excessivament alta. Sí que és cert que són números que s'haurien de millorar, és allò de ja sabem que el risc zero no existeix, però que sí que hem d'aconseguir baixar. I, de fet, des de la FEC, des de la Federació, treballem intensament en això i en fer cursos de formació i en intentar que la gent, quan surti a la muntanya, doncs surti més preparada. És cert que anant preparat també pots tenir un accident, només faltaria. Però com a mínim, has de poder tenir uns recursos per si et trobes en un cas complicat. I tenim un mantra, normalment, un mantra que repetim una i altra vegada i que sabem que ens hem pesat, que seria aquell que diu que pensis, que planifiquis, que et formis, que t'equipis i que minimitzis riscos abans de fer la teva sortida.
Quan parlem d'aquesta preparació, parlem d'una preparació física, mental, és a dir, quin seria el consell que ens podries donar, no únicament als excursionistes ja d'èlit, aquests que van habitualment, sinó al ciutadà de peu que algun dia vol dir puja amb aquesta muntanya?
Jo crec que el més important, i sempre ho repetim també, és tenir clares les teves capacitats. Això també, bombers, quan fa vídeos a xarxes i empenja sovint, és una de les coses que repeteix habitualment. Tingues clar on vas i què vas a fer. Hi ha un fenomen, no sé si dir-li Instagramer o YouTuber o TikToker, o ja no sé com dir-li, perquè sigues a nivell de xarxes, d'allò de fer la foto al cim, no? I de fer aquell clic i ja està fet. I són gent que poder, no dic tots, tampoc generalitzar, tampoc m'agrada, però que sí que sí, segurament li preguntes a quina comarca està quan està fent aquell cim, com ara bé localitzava el Vilada dins del Berguedà, doncs segurament no saben ni a la comarca que estan uns cops. I per això sempre diem, ostres, planifica la teva sortida, pensa-la bé, sàpigues on vas, porta el material que toca, porta sempre un mapa de paper, un mapa també del mòbil, i el mòbil ben carregat, vagis ben equipat a la muntanya per si t'agafa fred, perquè al final pot canviar molt la temperatura de quan sortim, a quan ens podem trobar a la sortida, porta aigua, porta menjar, porta una manta tèrmica dins la motxilla, ves ben calçat, ves ben equipat, i són coses que semblen de seny, i normalment sembla que dius, em semblaria impossible sortir-nos a fer això. Doncs segurament, si pregunteu a bombers, us explicaran molts rescats que han fet en coses que ni us imaginaríeu, que diu, ostres, com han pogut trobar aquesta persona així en aquell lloc, no? I bé, és una de les coses que crec que la gent ha començat a agafar consciència de que, ja sé que sona tòpic, però que anar a pujar el Pedraforca o anar a fer una pica d'estats o fins i tot anar a fer un Puigmal, encara que sigui molt fàcil tècnicament, en aquest cas, no és anar a passejar per la carretera de les aigües.
És evident, és no caure amb les imprudències. A vegades són les normes bàsiques d'aigua, mòbil, estar connectats i portar roba d'abric. Per cert, segons la teva opinió, quan hi ha una imprudència, el preu del rescat l'ha de pagar l'imprudent o l'han de pagar tots via impostos?
Això és molt complicat. Això jo crec que s'ha de fer el govern qui decideixi com s'ha de fer això. Vull dir, tingueu clar que és molt difícil definir què és una imprudència. Perquè si ara us pregunto...
Exacte, és molt subjectiu. Entrem a la línia de la subjectivitat.
Clar, llavors això és molt complicat, perquè davant d'un jutge tothom van sempre. I llavors, clar, és molt difícil. Per tant, aquí el govern ha de fer unes pautes bàsiques per dir, mireu, imprudència és això. I a partir d'aquí es pot començar... A mi no m'agrada sancionar, perquè és una paraula que no m'agrada, però sí que la gent entengui que aquest rescat, que a més de molts calés que es val aquest rescat, és que hi ha vides en joc. És que els bombers que surten a fer aquest rescat, molts cops es poden estar jugant la vida, depèn d'on hagin de fer aquest rescat. I que són gent molt experta, gent que està molt preparada, però que també tenen aquest component de risc per anar a fer aquest rescat segons on. I, per tant, la gent ho ha de començar a entendre, això. Vull dir que que nosaltres estem repetint mil cops, eh? Si us trobeu una situació de perill, truqueu al 112. Només faltaria, perquè, clar, primer és la teva vida. Salva-la com sigui, si et trobes una situació de perill. Però sigues conscient del que suposa trucar al 112 i activar aquest rescat.
Quim, doncs gràcies per aquestes paraules aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Evidentment, a qualsevol missatge que eviti qualsevol imprudència sempre és bo. Planificar, preparar-se i saber on anem i saber doncs, les nostres pròpies capacitats. Més d'un milió i mig de catalans que ara puja habitualment a la muntanya. Sens dubte que l'excursionisme és hores d'ara una activitat massiva que s'ha de fer sempre amb prudència. Quim Pons, portaveu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya des de Vilà del Berguedà. Gràcies i bon migdia.
Bon migdia, gràcies a vosaltres.
Doncs hem de gaudir de la muntanya, però sempre amb prudència. Hem fet un bon inici avui del migdia de COPE Catalunya, no? Anant doncs, amb aquests indrets que són fantàstics, però obvidem sempre aquest missatge de prudència. I quan hi ha qualsevol problema, ràpidament, trucar al 112. No tenir por fins i tot al que ens puguin dir, si hem comès alguna petita imprudència, perquè el valor d'una bona recuperació és el més elevat. Anem ja tot seguit a serveis i continuem aquí a migdia de COPE Catalunya. Doncs amb aquesta tarda del dimarts ens espera ja cada vegada més la presència de la nuvolositat a una gran part de Catalunya, clarianes, no? I més núvols a la zona de Tarragona, tant a les Terres de l'Ebre com també al litoral de Tarragona, on hi haurà aquest increment de la nuvolositat i també doncs, creixeran doncs, el prelitoral, fins a la possibilitat d'alguna petita ruixata, no?, al litoral sud. Anem ja tot seguit al trànsit. Com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya, coneix aquesta informació des del Servei Català de Trànsit, la Marta Carbó. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora es manté una incidència a l'autopista P7 a Mont-roig del Camp. Hi ha un carril tallat en cada sentit de la circulació per un accident que hi ha hagut aquest matí amb un camió implicat. De fet, en sentit nord hi ha els dos carrils tallats, però està habilitada la circulació pel voral dret i en cap cas ens consten retencions en aquest tram de l'autopista P7. Un altre accident a l'alçada de l'Ampolla talla un carril en sentit nord, també a la mateixa autopista de P7, i per últim també a la P7 destacar unes obres entre Aiguaviva i Vilablareix que tallen dos carrils i en aquest cas provoquen 2 quilòmetres de cua en sentit taxa. De moment això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bé, doncs, si comencem parlant ara de la crònica política, ens marxem cap a l'última hora de la localitat de Ripoll. En els últims dies, pràcticament a les últimes hores, s'havia gairebé assegurat la sortida de Sílvia Orriols de l'alcaldia de Ripoll a causa de la victòria d'una moció de censura amb la incorporació del PSC a l'equip de govern. Doncs bé, no hi ha moció de censura. Última hora, Junts per Catalunya s'ha acabat despenjant i l'alcaldessa d'Aliança Catalana continuarà amb el càrrec i, a més, amb els pressupostos aprovats. Així ho ha explicat a la formació presidida per Carles Puigdemont en un comunicat conjunt entre la direcció nacional, és a dir, aquesta decisió té el vistiplau de Puigdemont i la del partit local a Ripoll. A partir de les 4 de la tarda hi ha una roda de premsa de Junts per Catalunya a Ripoll, on conjunt hi haurà també Jordi Turull. En aquest comunicat, textualment, situa que en primer lloc no és viable substituir un govern en minoria per un altre govern en minoria, perquè hi ha el risc que la ciutadania cregui que es tracte d'un simple canvi de cadires. Argumenten com un dels 3 motius en aquest comunicat de Junts per Catalunya per esborrar-se de les negociacions entre Esquerra Republicana, PSC i la CUP que s'han allargat durant gairebé un mes. Per tant, Sílvia Orriols acabarà aquesta legislatura com a alcaldessa de Ripoll, aprovarà els pressupostos, aquesta notícia d'última hora, Junts per Catalunya diu no a la moció de censura de Ripoll. D'altra banda, també amb altres qüestions polítiques. Parlem ara més de gestió. Educació. La consellera d'Educació planteja el 8 de setembre com la jornada per iniciar les classes al curs 2025-2026. I el govern de la Generalitat vol que el 25% dels nous pisos socials a Catalunya siguin per joves menors de 35 anys i un 10% destinat a famílies vulnerables. El Consell Executiu ha aprovat aquest matí una reserva pública de solars per incrementar l'oferta de vivenda protegida. Aquests pisos mantindran la seva condició social durant 75 anys i, passat aquest llarg termini, continuaran de titularitat pública. Aquests solars seran oferts pels ajuntaments i entraran en una línia d'inscripció. Els que disposin ja d'un promotor agilitzaran els tràmits de la construcció i es crearà una llicència prèvia bàsica on es permetrà a les constructores iniciar processos com moviment de terres o erigir l'estructura de l'edifici mentre hi hagi la tramitació de l'expedient. El govern confia que en una primera inscripció es pugui atreure a la construcció de 10.000 habitatges. Seria incorporar un 50% del número total existent de solars que hi ha a Catalunya, amb un cens aproximat de 20.000 solars actuals, dels quals, per cert, d'aquests 20.000, en producció hi ha solars per un total de 7.000 habitatges. Sílvia Paneque, portaveu del govern, explica que la nova llei entraria en vigor amb aquestes modificacions, se confia, en els pròxims dies i setmanes, amb l'objectiu, com dèiem, d'agilitzar els tràmits de la construcció.
O com a molt, setmanes, perquè necessitem, per posar-li un exemple, articular vinculat a aquest programa 50.000, aquesta llicència prèvia bàsica que permet fer el moviment de terres i fins i tot iniciar la construcció de l'estructura mentre es va tramitant la llicència definitiva. Però aquesta és una eina que necessitem tenir a disposició de manera immediata.
Segons Sílvia Paneque, totes aquestes noves figures normatives entraria dins del pla l'objectiu de Salvador Illa, president de la Generalitat, de realitzar 50.000 habitatges a Catalunya amb el termini de 2030, és a dir, amb el termini de 5 anys. Per cert, que Salvador Illa agafarà demà un avió direcció Brussel·les. La portaveu del govern ha reiterat que no té previst, amb la seva agenda, cap reunió amb Carles Puigdemont. I ja que parlem d'habitatge, ara ens centrem en aquest cas a la ciutat de Barcelona, perquè les associacions de veïns de l'Eixample han denunciat avui que han detectat 232 finques de propietat única especulativa. Segons un estudi elaborat per les associacions de veïns, que s'analitza des de l'any 2016 al 2024, 131 d'aquestes finques es troben a la dreta de l'Eixample, 48 a l'esquerra, 24 a la zona de Sagrada Família, 18 a Sant Antoni i 11 a Fort Pienc. Amb aquests processos especulatius, els veïns han comptabilitzat que en aquest període de temps hi han hagut 4.000 desnonaments invisibles que calculen que afecten a un total de 10.000 residents a la zona. Jaume Artigues, de l'Associació de Veïns de l'Eixample Dreta, denuncia que 5 residències de gent gran i un centre de dia han estat expulsades dels districtes en aquests anys analitzats.
Són un total de 111 places de residència de gent gran que es perden. Es perden perquè han d'anar a un altre barri. Concretament, els de les Saleses de Consell de Cent marxen al districte de Sant Martí. Han decidit marxar i s'enduen amb ells doncs, altres unitats de convivència que tenen el carrer València i el carrer Aragó.
Les 5 associacions de veïns de l'Eixample han denunciat també que el 70% dels pisos que avui s'ofereixen en règim de lloguer en els portals immobiliaris ho són només per temporada. Pausa per la publicitat i després escoltem el sector turístic de Tarragona. Comença a preparar-se una molt bona campanya també a l'abril de la Setmana Santa, però es troben amb una dificultat. Complir la normativa de registres de viatgers de cara amb aquests dies on es preveu doncs un ple absolut. En parlem després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Els empresaris turístics de Tarragona confien que hi hagi una reducció de la complexitat del registre de viatgers amb tot el reguitzell de dades que es demana i que els hotelers s'hauran de sol·licitar amb els seus clients i després facilitar els cossos policials. És a dir, una feina feixuga que s'incrementarà i molt per les grans expectatives que hi ha per la temporada turística de Setmana Santa. El sector alerta dels problemes que es poden trobar de cara amb aquestes jornades. Mario Quero.
La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona confia en que la patronal del sector turístic i el govern central arribin a un acord per reduir el requeriment de dades dels clients que els establiments han de facilitar als cossos policials. La presidenta de la Federació Tarragonina, Berta Cabré, reconeix que durant les primeres setmanes del decret hi ha hagut un termini d'adaptació per als ajuntaments que han hagut d'adaptar els seus sistemes informàtics, tot i que demana una moratòria d'uns mesos més que ja s'està negociant.
I el que sí que sembla doncs, que potser tindrem és una possibilitat doncs, de continuar treballant i adaptant els sistemes durant uns mesos més. Això s'ha parlat amb Mossos, si està treballant, sembla doncs, que podria ser una petició ben rebuda.
La presidenta també ha incidit que actualment hi ha molts establiments que encara estan tancats i que en el període de posada en marxa de cara a la Setmana Santa s'aniran trobant les dificultats de la logística pel fet que passaran a fer una feina que no és la seva. Cal recordar que amb aquest decret el nou registre de viatges obliga els empresaris a recollir la informació dels clients, no només quan arriben a destí, sinó també quan fa la reserva i traslladar-la a la policia, el qual suposa un cost extra per a les empreses. Finalment, també ha destacat el malestar dels visitants, especialment estrangers, que estan més acostumats a que se'ls garanteixi la privacitat i les dades personals.
I de Tarragona a Barcelona, un dels problemes que tenen totes les ciutats i municipis de Catalunya, ahir parlàvem de la seguretat, però també són les escombraries, aquesta recollida de brossa. Sembla que hi hagi més brossa que no pas contenidors, i aquesta s'acumula diàriament. Marxem a Barcelona perquè l'Ajuntament ha posat en marxa a Barcelona una campanya contra l'incivisme i l'abandonament de brossa a Ciutat Vella. L'objectiu és conscienciar la ciutadania i visibilitzar comportaments incívics com abandonar brossa, orina o fer pintades. Mario Quero, en què consisteix aquesta campanya?
Aquesta campanya municipal, dirigida cap a veïns, treballadors, comerciants i visitants, consta de diverses línies d'actuació. Per un costat, es realitzarà una campanya informativa a les bústies dels edificis i a peu de carrer. D'altra banda, es reordenarà el servei de neteja i recollida de residus, que durant aquestes setmanes es concentrarà a primera hora del matí i a primera de la tarda, i es marcaran amb adhesius tot el que estigui fora de lloc i d'horari. Tot i així, es mantindrà la neteja diària amb aigua i es coordinaran els repassos i la recollida coordinada de fraccions. L'actuació centrarà a les zones del casc antic, el barri gòtic i el Raval, sobretot al voltant dels carrers de Sant Pere Mitjà, Carabassa i Joaquim Costa, on s'han detectat més incompliments. Així ho ha explicat Albert Batger, tercer tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella.
Això serà una campanya que no s'allargarà en el temps. És a dir, creiem que les normes bàsiques de comportament cívic en l'espai públic les té tothom ben clares, però les volem recordar i volem insistir-hi. Però passat aquesta fase d'advertiment i de conscienciació, passarem a la fase de sanció.
El tercer tinent d'alcalde ha insistit en el fet en que serà una campanya on en un període de 15 dies s'esperen obtenir resultats i que anirà acompanyada de sancions que poden arribar fins a 600 euros.
Dins del moment actual estem en un debat molt interessant i un debat que és fonamental. És el debat de l'energia. El debat és si impulsar definitivament les fonts renovables o bé que hi hagi una certa continuïtat, per exemple, amb les centrals nuclears que, recordem, l'any 2035, és a dir, d'aquí únicament 10 anys, a Espanya han de tancar. Agafa força aquest debat sobre si cal tancar o bé mantenir obertes les centrals nuclears espanyoles a partir de l'any 2035. Els enginyers acusen de que si es tanca l'aixeta a l'energia atòmica, no hi ha garanties, hores d'ara, de que es pugui cobrir el dèficit d'energia, és a dir, el que volem, la demanda actual. En aquest sentit, avui els enginyers apunten que és crucial accelerar el desenvolupament de l'energia renovable, Oriol Soler.
El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya adverteix que, ara per ara, amb el tancament de les tres centrals catalanes no hi hauria garanties de que la potència que deixarien d'aportar pogués ser substituïda per altres energies. Les tres centrals proporcionen el 40% de la demanda de potència a Catalunya i el 50% del consum. Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi, manifesta la importància d'accelerar el procés d'implantació de les energies renovables.
El ritme en el que s'estan desenvolupant les energies renovables a Catalunya tenim serioses dubtes de que en el 2035 tot aquest pla s'hagi desenvolupat i, per tant, tota l'energia que necessites per substituir les centrals nuclears que tancaràs no estarà disponible.
El col·legi també dona rellevància a la descarbonització. Recorden que per complir amb el pla d'eliminació fòssil cal multiplicar per 20 la capacitat instal·lada d'energies renovables en els pròxims 5 anys. Lluís Pinós explica el procés a seguir per tal d'aconseguir els objectius.
Com que estem dintre d'un marc de descarbonització, doncs la descarbonització l'has d'aconseguir, o l'estem tractant d'aconseguir, més ben dit, a través de l'electrificació de la demanda. Aleshores, també s'ha d'impulsar la demanda elèctrica.
Davant la situació, els enginyers reclamen una acció decidida per accelerar la transició energètica i així assegurar l'autosuficiència elèctrica de Catalunya.
I ara ens endinsem aquí a migdia de Cope Catalunya amb una moda alimentària, veu, amb una moda de beguda. Té matcha, que és una de les infusions que més s'ha donat a conèixer en els últims anys. La revolució verda està a tot arreu, des dels perfils més seguits d'Instagram fins tot en les cartes de cafès o postres de qualsevol cafeteria. No obstant això, malgrat ser una de les infusions més populars, és també una gran desconeguda. Una de les principals preguntes que els consumidors nouvinguts a tot el que envolta el té matcha és si aquesta dissolució té cafeïna. La resposta és sí. Aleshores, com és possible que recomani el seu consum abans de dormir? Una pregunta. Doncs, segons els entesos, és el tema que el matcha té cafeïna, però també compta amb l'eatina. Es tracta d'un aminoàcid que redueix l'estrès, ajuda a relaxar-te, canvia l'estat d'ànim i, per tant, doncs, t'ajuda a dormir. Avui la Mar Puerto ens ha explicat arrere en Cope Catalunya i Andorra com s'ha de preparar un bon té matcha. I és que n'hi ha de moltes formes. Els orientals tenen una manera, a internet hi ha diversos consells, però la Mar Puerto ens aconsella emprar el mètode senzill, tal i com ho ha comprovat en una botiga de tés de Barcelona.
Sí, a la botiga Tea Shop de la Rambla de Barcelona el fan d'una manera en particular i de la que tots en podem aprendre. Ens ho ha explicat la Sheila, que és una de les dependentes del local.
Hay mucha gente que se queja por el sabor. Es un té verde. Hay mucha gente que se lo prepara solo y no se añade ni sirope de agave, ni una miel, y de azúcar ni hablar, ¿vale? Porque ya sabemos que la gente está huyendo del azúcar. Entonces, es normal. Es un té verde, sabe a pasto. Pero, ¿yo qué hago? Yo me lo mezclo con bebida de avena, a ser barista, que es un poco más cremosa, y con esto ya no me hace falta aplicarle ni azúcar, ni sirope de agave, ni miel. ¿Con qué lo finalizo? Con un toque de canela.
No obstant això, és important saber que no tothom pot prendre té verd ni tampoc aquest té matcha. Per gent amb la pressió alta o menors de 16 anys no és recomanable, però es tracta d'un te que es cultiva al Japó, al sud de Kyoto, i és originari de la Xina, d'aquí que el seu preu sigui una mica més elevat que els altres. Per exemple, per un pot de 30 grams, on podríem fer 30 tasses, el preu seria de 33 euros aproximadament. Però ara bé, hi ha diferències, a part d'aquesta, respecte al cafè que tots coneixem.
Que són la misma molècula, tanto la cafeína como la teína. Pero la diferencia es que la cafeína dura en la sangre una hora y la teína dura cuatro. El café es excitante y el té es estimulante. ¿Qué hace el café? ¿Verdad que cuando tú te bebes un café hay muchas veces que te pone como nerviosa?
Sí.
Pues el té te estimula, empieza a entrar en tus células y las empieza a estimular. Por eso el té matcha mejora lo cognitivo y hace que tú actúes de una forma diferente, no te pone nerviosa como el café.
A més, la seva principal diferència amb el té verd rau també en la seva forma de consum. Mentre que el convencional s'infusiona en les fulles, el té matcha es consumeix en pols. D'aquesta manera, s'ingereixen tots els compostos actius de la fulla, el que ho fa més concentrat en antioxidants.
I a la migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a Núria Mayen, dietista i nutricionista i tecnòloga en aliments i representant del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Núria, benvinguda aquí a la migdia COPE. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per cert, s'ha posat de moda, no, el tematge?
Sí, s'ha ficat bastant de moda en aquests últims anys. Però bueno, ben bo que està, també.
El tematge és útil per perdre pes o no?
A veure, útil per perdre pes, he de dir que no. Per perdre pes o per mantenir un pes saludable, el que hem de revisar són tots els hàbits alimentaris que hi ha al darrere. No li podem atribuir només a un aliment aquesta qualitat, diguem-ne. I és més, et diré una cosa. S'ha de revisar amb què acompanyem aquest tematge, perquè el tematge és una beguda saludable, molt saludable, diria, perquè és molt ric en antioxidants, que això ens ajuda a protegir de moltes malalties. És un complement a l'alimentació molt saludable, però clar, si aquest tematge, per exemple, el consumim amb grans quantitats de sucre o l'acompanyem, per exemple, amb bulleria o el fiquem com a ingredient a brioixeria, doncs deixa de ser tan saludable, clar.
El que sí que està clar és que a hores d'ara, doncs, és un consum recreatiu del té que s'ha posat de moda.
Mm-hmm. Sí, com a producte innovador. I és molt interessant, té un sabor diferent, està molt bo. Com et dic, se li atribueixen més qualitats que no pas al té verd. No oblidem que el té matcha és el té verd de tota la vida. El que passa és que l'han cultivat de manera diferent, l'han privat, diguem, de molta llum, perquè potenciï més els seus nutrients, i en comptes de dissoldre'l amb aigua, o sigui, ficar-ho amb aigua calenta per obtenir el sabor, el que es fa és triturar-lo, mengem polsim d'aquest té, però és el mateix producte.
Una curiositat personal, si vols mirar la resposta, si no, tu ets consumidora del té matcha?
No especialment, però alguna vegada sí, però ara, dir-ho a diari, no. Jo sóc del team cafè.
D'acord. Home, hi ha una diferenciació, no?, entre el team cafè i el team del té.
Sí. Tot és interessant. Per exemple, hi ha un consell que dono, persones que volen prendre alguna beguda estimulant al matí, però no els agrada el sabor del cafè i el prenen amb grans quantitats de sucre, per exemple, com que el té té un sabor més suau, els hi recomano. I per què no canvies el té? Al final, el principi estimulant és el mateix, tant si fem cafè com si prenem té.
Aquí sí sembla clar, doncs, que en el cas del té matcha, doncs, se pot consumir com a beguda recreativa, és evident, no? I això va als gustos, però no, evidentment, aquesta llegenda, que a vegades ja pot començar a ser urbana, i en falta, doncs, el rigor, i per això hi ha la veu de la nutricionista Núria Mayen com una beguda, doncs, que et farà aprimar. Això sí que no és cert.
No és cert, i és més, també és veritat que ens falta molta investigació, perquè hi ha molts estudis en referència al té verd, però en referència al té matcha no hi ha tants estudis. S'han fet estudis amb animals, el que passa és que un estudi amb animals no ho podem extrapolar directament a humans, bàsicament perquè el nostre sistema digestiu és diferent. Per poder atribuir-li tot el que se li està atribuint, ens falta estudi. En tot cas, sí que és cert que és, com hem comentat, és una beguda molt interessant, saludable. Ara s'ha de revisar amb què s'acompanya. El que dèiem, si al final ho acompanyem amb molts sucres o brioixeria, pues bueno, no és el que hauria de ser.
Per cert, quin és el preu habitual d'una tassa de té matcha?
Pues no t'ho sabria dir perquè depèn molt del, del lloc on el prenguis.
Això sí, això evidentment una cosa
correcte.
És...
Sí, 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 perquè sí que és veritat que al ficar-se de moda, pues, bueno, hi ha molts, molts bars així més, més moderns, no?, que poder et cobren més per una, per, una, per una tassa, tot i que és un producte que trobem al supermercat, eh?, a preus molt, molt correctes i ho podem preparar a casa sense problemes, sí, amb beguda vegetal, amb llet, com vulguem.
I una última qüestió també de mercat. M'has parlat, des, doncs, hores d'ara sí que hi ha un consum molt més massiu del, del tematge, a causa de que és una beguda novedosa. Amb un mercat tan, tan tancat i tan competitiu de diverses begudes que podem tenir al nostre abast i amb els gustos que són múltiples, com se pot posar una beguda d'aquestes característiques de moda?
Sí, bueno, al final també, en general, també vivim en una societat que ens agrada provar coses noves, cada vegada més, si ho comparem amb fa uns anys enrere, em fas pensar que ara sí que fem més entre hores. Abans sí que és veritat que les famílies érem com molt més tancats, no? Esmorzar, dinar, sopar, no? Pues ara sí que quedem pues, més amb els amics, anem a prendre alguna cosa, i tenir com aquestes opcions diferents, el cafè poder de, que fa més anys que és tradicional, o la típica beguda ensucrada, pues és una opció més. Sí, sí, sí.
Aquests canvis d'hàbits socials, no?, que ens està reflectint hores d'ara aquí al migdia a COPE, Núria Mayen, nutricionista. Núria, gràcies per aquesta actualitat i donar-nos una mica més d'informació d'aquesta beguda que hores d'ara doncs, està tenint un augment del, del consum aquí a Catalunya. Gràcies, Núria, una abraçada i bona tarda.
A vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
I res, d'aquí 9 minuts arriba l'actualitat esportiva amb Esports COPE i avui quin bon titular que tinc preparat ja. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
El Barça recupera el liderat.
Sí, s'ha tornat a posar el Barça líder de la Lliga després de derrotar el Rayo ahir 1-0 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc amb gol de Lewandowski de penal. Està la Lliga més apretada que mai. Barça líder 51 punts. També 51 punts té el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid està tercer amb 50 punts, és a dir, a un punt de Barça i Real Madrid. El partit d'ahir de Montjuïc, però, ve acompanyat també, com no, de polèmica arbitral, perquè hi va haver tres jugades polèmiques en el partit, les tres ahir xiulades en benefici del Barça, i això està generant també certa polèmica. Notícia d'última hora també, la Lliga ha denunciat els insults racistes que es van sentir durant l'Espanyol Athletic Club, dirigits al futbolista de l'Athletic Club de Bilbao, Marouane. Avui tenim jornada Champions, es disputen quatre partits de tornada de la ronda prèvia als vuitens de final, avui es juguen el Milan Feyenoord, el Benfica Mónaco, atenció que d'aquí pot sortir un dels rivals del Barça en vuitens de final, a la Atalanta Bruges i també el Bayern de Múnich Celtic, i demà tenim el gran partit, el Real Madrid Manchester City, amb avantatge del Real Madrid 2-3 del partit d'anada. Ha parlat ja aquest matí, l'escoltarem després, Carlo Ancelotti. S'ha fet també el sorteig de les semifinals de la Copa de la Reina i tindrem clàssic. Primera setmana de març, partits d'anada, segona setmana de març, partits de tornada, Real Madrid-Barça i Granada-Atlètic de Madrid. En handbol, el Granollers juga avui a la pista del Lucerna, partit important a la Lliga Europa, i en futbol sala tenim partit de Lliga entre l'Inter, Movistar i el Barça. L'Inter és el líder, el Barça arriba en mal moment després de caure en quarts de final de la Copa del Rei i de perdre l'últim partit de Lliga al Palau davant del Valdepeñas.
Doncs un menú espectacular des de futbol, handbol, futbol sala, futbol femení, de tot. 3 i 5, Esports Cope. Joan Batllori, t'escoltem, no marxes gaire lluny.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Perquè arriba Línia Cope, a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz, a 3 i 5, Esports Cope amb Joan Batllori. We'll be right back.